Avui és 4 de febrer i ja saps que avui és el Dia Mundial contra el Càncer. És una data promoguda des de la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, el Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer i la Unió Internacional contra el Càncer, amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació i mobilitzar a la societat per avançar en la prevenció i control d'aquesta malaltia. Ahir llegia que un cop, si és que arribem a controlar la pandèmia que vivim ara, la següent és la del càncer. Jo crec que fa molt temps que ens afecta ja. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? A les portes d'un nou cap de setmana, divendres avui, com et deia, 4 de febrer del 2022, hores d'ara amb 10 graus i mig a la ciutat de Lleida, amb sol. Buscarem la previsió meteorològica per avui i pel cap de setmana amb l'Armando Álvarez. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Farem l'agenda d'esports amb el Jordi Sitjà. Parlarem de música en viu i en directe amb l'André Rodríguez i escoltarem el seu Melo Malo, el redactor en cap del diari La Mañana. Farem la proposta habitual dels divendres de llibres a l'espai A Llibrera't amb la Anabel Ramos des de la Biblioteca Pública de Lleida. Tot això ens plantarem a la una. A partir de la una ja només ens queda parlar ja del cinema amb la Laura González, el divendres de cine, i de la resta d'activitats del món de les arts escèniques, de la cultura en general i de la música també a l'espai groc. Per tant, des d'ara i fins a les dues, aquest és el nostre menú. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, on tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora a tothom.
Ja hem entrat al febrer. Ja vam entrar al febrer. Amb tu ja vam parlar el dia 1 de febrer, sí, per tant. Ja estem al febrer. I és veritat, de moment segueixen fins avui els dies estables. No sé com si ha canviat alguna cosa o no.
No, grans canvis no. Però sí que n'hi ha petits matisos. Per exemple, avui és el dia més ennuvolat, encara que siga de núvols alts i prims, que fan resol, només filtra el sol, però més ennuvolat des del 10 de gener. Oh. És tan important que ja està sortint en totes les xarxes lo extraordinàriament assolellat que ha sortit el mes de gener i que ha continuat els primers dies de febrer. I ara tenim una petita pausa, uns matisos que hem de dir pel cap de setmana i per avui. És a dir, tant avui com demà estan creuant masses de núvols molt inconexes que són més compactes cap a la costa, estaria el cel més tapat, que al Pirineu en aquests moments són de resol, però que entre la propera nit matinada poden deixar alguna petita, feble, dispersa precipitació, fins i tot en forma de neu, que baixaria de 1.400 a 800 metres. Estem dedicant-li molt temps, perquè serà tot plegat, molt poca cosa, però clar, tenim un augment dels núvols, tant avui com demà dissabte, sobretot la primera part del dia. A mesura que avança el dissabte, aniran obrint més clarianes i de cada diumenge ja seria un dia més assolellat. Durant aquest cap de setmana baixen una mica les temperatures màximes. Avui estava previst, jo me quedo una mica així, una mica estranyat, perquè les previsions indiquen que arribi podien assolir els 20 o 21 graus. Me costa una mica de creure, però si ens queden a 17 o 18, doncs
és altíssim, de
ja
totes maneres.
Prou bé. No, però bueno, avui farien una pujada, teòricament, i una davallada durant el cap de setmana, no tant en les mínimes, podria, si fa alguna glaçadeta, seria molt feble. Avui ha fet 2,5 graus a Lleida, és a dir, a la meitat sud de Lleida, no glaçaria o molt poca cosa, i on davallarien més les temperatures són al Pirineu, a cotes altes, que han estat molt altes.
Sí.
I allí sí que convé que sigui més alta per conservar la neu, més baixa, vull dir, per conservar la neu, i és el que farà durant el cap de setmana.
Que per cert, ahir a la nieve en la COPE, Armando, i ho vas escoltar també, clar, la gent que estan a les pistes, responsables, i que estan a altituds, o sigui, que estan a la muntanya, s'estan començant a queixar de que la temperatura és una mica massa alta.
Massa alta, claro, perquè havia temperatures jo recordo, la més alta era 15 graus a Panticosa, claro, i 9 graus a Paquera. Veré, però a 2.400 metres, és a dir, per amunt, i a Portainer 2.400 i a Cerdet 10 graus a 2.300 metres, clar, a migdia era una mica més alta, sense vent. Durant el cap de setmana davallen aquestes temperatures, no molt, no massa, però davallen, i les previsions per la propera setmana, però ja d'una manera global. Després, clar, després a cada comarca, a cada zona, pues, pot variar una mica, però globalment les temperatures estarien per sobre, de 1, 2 o 3 graus per sobre de les normals del febrer, i no es veuen precipitacions.
Bueno, pues de durant moment, què les necessitem? Què les necessitem, eh?
Sí, però claro, la natura és com és.
Ja ho
i
sé,
no
ja ho sé.
Canviar, no?
Ja ho sé, però...
I fins i tot, si fiquem el llarg a vista, per lo que queda de febrer, els mapes surten en blanc. En blanc vol dir que ni farà més fred...
Ni fred ni calor. Fred
de lo normal, bueno. No... Serà lo normal al febrer.
No, ni fred ni calor, vull dir, respecte al febrer. Sí.
I les precipitacions normals al febrer. I quals són les precipitacions normals al febrer? Molt poca cosa.
Molt poques.
Són escasses al febrer, salvo casos
pues fins al març o abril, res, de moment.
No, bueno, tal.
Va, res potent.
En el temps no es pot fer previsions. Sí que es poden fer, sí que es fan, però tenen una validesa més curta.
Sí.
Però sí que al febrer, a dia d'avui, no es veu molta precipitació.
Molt bé. Armando, cuida't força, bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
Apa, que ens anem directes a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem dient que Quality Travel recupera els vols de Lleida-Alguaire per portar esquiadors suecs a Andorra i la Vall d'Aran. El tour operador ofereix paquets turístics per esquiar al Pirineu entre el 13 de febrer i el 17 d'abril. I a la ciutat de Lleida hi ha una ordre de demolició d'un edifici del Carme que està destrossat per vàndals. La paeria decreta la ruïna imminent del número 41 per perill de caiguda. Després d'anys buit, però estable, els ocupes han enderrocat parets interiors i això ha fet que es degradi de manera accelerada aquest edifici i que s'hagi de demolir. Per tant, poca broma amb aquestes històries. Parlant de successos i parlant de tema judicial, la Fiscalia denuncia la residència de Tremp per la mort de 64 ancians per Covid-19. Saps que aquí vam estar parlant? Acusen l'exdirectora i una altra exdirectiva dels delictes d'homicidi per imprudència, tracte degradant i contra la seguretat dels treballadors. L'onada de morts es va produir en tan sols un mes. En canvi, la Fundació Filella creu en la innocència de les persones que han treballat pel bé dels ancians de la residència. L'entitat confia plenament en la justícia i demana esperar els resultats de la seva actuació. Alhora recorda que ha col·laborat i col·laborarà perquè s'esclareixin els fets que han motivat la intervenció de la Fiscalia. De totes maneres, 64 persones estan mortes. 64 persones estan mortes. Va passar en un mes. T'ho explicàvem aquí, a COPE Lleida. I degut a la pandèmia, i ja que avui és el Dia Mundial contra el Càncer, t'explico que un de cada 5 pacients de càncer no ha rebut a temps el tractament per culpa de la pandèmia. Aquest estudi apunta que 1 milió de casos van quedar sense diagnosticar a Europa els primers 6 mesos d'emergència sanitària. I això és una mala notícia. Vols una bona notícia? Doncs que les mascaretes deixaran de ser obligatòries al carrer dijous vinent. El Consell de Ministres ho aprovarà dimarts, si és que no hi ha problemes amb les votacions, i entrarà en vigor 2 dies després, per tant, a partir de dijous. I a Lleida Ciutat, doncs el Departament de Salut de la Generalitat ha declarat avui divendres 164 persones ingressades per Covid-19 als hospitals de Lleida, 6 menys que ahir, i també baixen els crítics a les UCIs. Actualment n'hi ha 14, que són 2 menys que ahir i 6 menys que fa una setmana. Tot i això, s'han registrat 1.036 nous positius. I amb la notícia econòmica del dia, doncs hem de dir que, d'una manera teatral o cinematogràfica, però finalment ahir el Congrés va aprovar la reforma laboral per la mínima i, com dèiem, en una votació accidentada. De fet, va tirar endavant per l'error d'un diputat del Partit Popular i sense els socis d'investidura de Pedro Sánchez. Això sí, aquest text preveu delimitar al mínim els contractes eventuals que, a la zona de Lleida, representen una mitjana de 12.400 cada mes a Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara sí que ràpidament busquem l'actualitat esportiva.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
I ja saps que ens la porta aquesta agenda esportiva cada divendres el Jordi Sitjà. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
Escolta, de manera rapidíssimament, avui parlem de futbol, futbol femení. Com ho tenen?
Sí, perquè comencem amb l'EM, que la setmana passada no va jugar pels casos positius a les jugadores asturianes, sí. I retornaran a la Lliga aquest cop a Bilbao. Juguen contra l'Atlètic Club Femení diumenge a 2:00 PM. Partit vital, vitalíssim, importantíssim per a les lleidatanes si volen continuar enganxades a la part capdavantera de la classificació.
Mm-hmm. En futbol masculí?
Doncs mira, el Lleida Esportiu, partit dels clàssics en què viurem diumenge a Barcelona. Europa Lleida tindrà lloc al Nou Cerdanya i serà a les 12 del migdia. Serà el primer duel que jugarà Lleida fora amb el nou president Luis Pereira i el primer després del tancament del mercat de diversos fitxatges que es va tancar el passat dilluns. Mm-hmm. En futbol amateur destaquem a la primera catalana del grup 3 dos partidassos que són dos derbis de la província de Lleida. El primer, dissabte, un Atlètic Lleida al Carràs a les 5 de la tarda al Ramon Ferrús, i en els de Capon podran mantenir el liderat que van aconseguir la setmana passada després de guanyar 3-0 als co-líders. I en els va donar, en aquest cas, el liderat en solitari. Mm-hmm. L'altre duel, Lleidatà, tindrà lloc diumenge a les 4:30 al camp de Tàrrega, un Tàrrega Mollerussa.
En bàsquet femení, em sembla que tampoc juguen aquest cap de setmana.
Doncs no, van jugar el passat dimecres i van assolir la 11a victòria de la temporada a Lugo i no tornen a jugar fins al dia 12 a casa contra el Guernica de Vizcaya, a les 6 de la tarda. I ho faran un altre cop després, 5 dies després, a casa també contra el Arasaki Basc.
I en bàsquet masculí, Jordi, com estan els jugadors de Gerard Encuentra?
Doncs sí, i volem seguir en aquesta dinàmica per mirar cap amunt. Per això hauran de guanyar el Juaristi el proper diumenge a 1:45 a l'Espai Fruita Barris Nord.
Ahà. Amb hoquei, hoquei femení, que déu-n'hi-do també el Vilassana.
Bueno, quina temporada que porten les noies de Vilassana. Venen de guanyar 2-0 al Liceo, i van jugar fa dos dies, va ser el passat dimecres, però és que no t'ho perdis, estan a un punt de liderat, amb dos partits menys. Increïble. Però espera, no acaba tot aquí, perquè tenen un partit ajornat de fa unes jornades i el jugaran dimarts, dia 8 de febrer, a les 7 de la tarda, a casa, contra les líders, que tan sols els porten un punt. L'hoquei Palau Plegamans.
Sí, que en qüestió de pocs dies, si tot surt bé, es poden posar líders.
Líders en solitari, sí.
Déu-n'hi-do. I amb hoquei masculí?
Doncs mira, el Finc Esprat jugarà contra el Manlleu diumenge a les 12 al pavelló de setembre, com sempre. Tot i això, venen de perdre el segon partit consecutiu. Aquest cop també va ser fora. 7-3.
Futbol sala.
Doncs en futbol sala destaquem tan sols un partit, el Lamsaldo Pallejà, un clàssic durant molts anys del futbol sala, que es disputarà al pavelló de Pardines diumenge a 1:45, i on se sabrà si els lleidatans encara poden aspirar per a les posicions d'ascens a segona divisió B.
I en vòlei, que també el Balàfia Vòlei els tenim ben col·locats.
Doncs sí, perquè segueix una dinàmica espectacular, molt positiva, després de remuntar la setmana passada 2-3 al Barça, al camp del Barça, i tornen a jugar aquest dissabte a les 4 al Juanjo Garra contra el Manacor. Intentarà assaltar el liderat, que encara el manté el mundet i tan sols es porta un punt.
I acabem parlant de pàdel, que queden pocs dies per apuntar-se a un torneig de Jazz Padel Go.
Doncs sí, la prova ABAT, que tindrà lloc la setmana que ve, el dia 11, 12 i 13 de febrer, i tan sols queden 4 dies per apuntar-se.
Escolta, deixa'm que digui, ens estàs escoltant i t'agrada aquesta història de pàdel, jugues habitualment al pàdel, t'agradaria participar? Doncs mira, gràcies al Jordi Sitjà tenim dues participacions, t'obsequiarem amb dues participacions perquè puguis participar amb aquest campionat. Envia'ns un missatge a través del nostre número de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180. Dues persones que vulguin, que els agradi, eh? Vamos.
I no t'ho perdis, Ricard. El que guanyi també la convidarem a un sopar doble al restaurant Abad, que està molt a prop de la emissora.
Jo no puc participar, eh?
No, no t'invitaré.
Jordi Sitja, cuida't força, bon cap de setmana.
Igualment, una abraçada, Ricard. Adéu.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, amb els Stones, marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Tenim allí el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Oye, ¿tú te gusta esto del pádel?
No, no, es demasiado pijo.
¿Pero cómo me clasificas los deportes en pijos o no pijos?
No lo sé, pero yo recuerdo cuando estaba en tiempos del seminario que jugaba frontón con los chavales.
Pues oye, no sé. Pues venga, oye, te apuntas, apúntate, va. Bueno, primero tenemos que volver a coger el tacto de la raqueta, ¿eh?
Sí, no, lo que hay que volver es a pillar la historia de antes y hacer barra fija. En los conciertos, sí. con la música en directo.
En fin,
eso es lo que he hecho yo de menos. Por eso empezamos a renquear.
No, que sí, que sí.
Te falla por aquí, te falla por allá, te fallan las cervicales.
Tienes un problema con las cervicales, ¿eh?
Claro, nunca voy a haber tenido problemas de cervicales. Digo, un par de conciertos al año de Metallica y después unos cuantos más por ahí y solucionado, no hace falta ninguna tontería. Pero bueno, claro, llevamos 2 años que nos estamos oxidando.
Tienes toda la razón, la verdad es que sí, que ya estaba de falta. Pero bueno, oye, ¿tenemos propuestas de música en vivo y en directo en Lleida?
Bueno, ya vamos a empezar a tener al menos una bastante importante.
Bueno,
porque nuestro promotor incombustible de Lleida, Leridano, es Jaume Sanuy, al frente de Ice of Spades.
Sí.
Ya nos acerca esta misma noche una gran banda suiza que van a ser teloneados por los Braguetazos, que son los de Binefar, que tienen SP y hacen punkelele, que tienen SP, sois unos idiotas, pero que van a abrir para calentar a los Beach Queens, que es una banda que ya estuvo en Fraga y en Monzón, y que por fin recalan esta noche en el Café del Teatro, ya lo he dicho, a las 9:30, y que, bueno, va a ser una pasada. Lo que pasa que es eso, que el problema es de que si no puedes hacer vida social y tienes que estar sentadito, y pues la verdad
Pierde mucho.
Pero bueno, al menos es el primer concierto grande después de 2 años, prácticamente.
Vale. Te iba a decir Beach Queens, digo, las chicas de la playa, pero no, no es beach de playa, es beach de otra cosa, ¿eh?
Sí, de perra.
Eso es.
Vale. Por no decir otra palabra, claro.
Pero son todo hombres.
Bueno, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que esto se tira mucho por el... Hacen punk rock, pero tiran mucho para el glam, porque van con rímel y van un poco así,
sí, afeminados.
Pero
la puesta en escena es interesante,
son muy cañeros, muy cañeros.
Bueno,
pues muy recomendable, altamente recomendable, y esperemos de que a partir de ahora, pues nuestro amigo Jaume Sanuy, con Ace of Spades, pues que empiece ya a acercarnos esos grandes conciertos que tanto echamos de menos, porque últimamente lo único que tenemos son rascamamá, que digo yo.
No te pregunto, no te pregunto, o no sé si ya lo dirás, lo del Benidorm Fest, Eurovisión y tal.
Bueno, yo en esas cosas no me meto, porque las horteradas múltiples, mira, ya vamos más que desobrados.
Vale, pero...
Y gracias a que estuvo Nano en La Voz. En La Voz Senior, y que ahí puso rock and roll y blues como Dios manda.
Sí. Pero bueno, tú, de las tres que quedaron casi... O sea, de las tres que tuvieron más votación en esto del Benidorm Fest, ¿te inclinas por alguna de las tres propuestas o no?
Hombre, el que me hizo gracia fue el de las tetas, creo, obviamente, porque como todo el mundo, pues eso, una cosa diferente, pero es que no me inclino.
No, pero yo digo musicalmente hablando, ¿eh? O sea, aquello, como canción. ¿Ninguna de las tres?
No les he prestado ninguna atención, no me interesa.
Pero, ¿y todo este lío que hay después? Que si pues tongos, este que lío, si pues... tal, que si no ha ganado la mía, que si tenía que ganar la otra, que... tenemos muy mal perder, ¿eh?
Pues esto es un tejemaneje, hombre, que aquí siempre hay muchos intereses por medio.
Eso sí. Eso sí.
Pero ya está, pero si es un festival de Eurovisión y representan a España, tienen que cantar en el idioma nuestro.
Eso también. Oye,
que también esa es otra.
En fin, bueno, nada. Como era algo de música, digo, ya verás el tema este, pero bueno. ¿Qué más? A ver, ¿qué más?
Pues mira, ya que estamos en el Café del Teatro, vamos a redondear el fin de semana, porque el sábado a las 10, por 10 euros anticipada, 12 en taquilla, está Anabel Lee, que es una banda de pum pop, o sea que no es tan potente, pero bueno, pero que ya está bien. Y se completa la programación con la sesión matinal del domingo, que se ha puesto, bueno, que es lo que han iniciado ahora, a las 12:30, por 8 y 10 euros, con el Café Electric, que cuenta con Genís Vallés, que es un artista visual y baterista, entre otros, de varias bandas, y el Inlet Industry, que es un proyecto de Joan Arnau Pàmies. Esto está bien porque es para inducir a la música familiar, para que los más pequeños se vayan acostumbrando a ver música en directo.
Muy bien. Y una última propuesta, que tengo ganas de escuchar el Melo Malo.
Sí, bueno, la propuesta que hay que decir es de que teníamos el sábado, empezaban los 17 años de La Boite, una serie de conciertos, se ha retrasado una semana, hasta la semana que viene, que estarán los Escaparrapid, pero este sábado tenían que estar O Funquillo, pero claro, como todavía están las cosas como están, pues se ha pospuesto el concierto hasta el día 2 de abril. O Funquillo es una gran banda, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y además, O Funquillo, yo creo que con Cadena 100 hicimos algún concierto con ellos, en Lleida, pero sí, hace muchos años, pero sí, hace muchos años.
Muy bien, es una gran banda que la recomiendo a todo el mundo.
Sí, sí, sí. Bueno, en fin, ya sabeu que el Melo Malo el podeu llegir a les planes del diari La Mañana i els divendres, doncs, escolta, que on li puguis posar veu sempre t'entrarà més bé. Així que ho tenim en exclusiva els divendres. Andrés, vamos con el Melo Malo d'esta setmana.
Estamos a punto de cumplir 2 años de interminable pandemia durante los cuales se ha destrozado por completo el placer de disfrutar de los conciertos. Los más optimistas apuntan a que en los próximos meses regresarán muchos festivales y nuevas giras de artistas como Red Hot Chili Peppers o la despedida del Gran Serrat, a la par que otras bandas como Aerosmith prefieren ser más prudentes y de momento han cancelado sus giras hasta que no se disipe por completo este mal rollo al que nos han conducido los Master of Puppets que cantan Metallica. La próxima convocatoria del Primavera Sound, una de las más esperadas después de 2 años sin celebrarse, y el Sonar son de las que tenemos más cercanas, aunque por nuestros contornos podremos ir haciendo boca este mes con la nueva propuesta de Ace of Spades para hoy viernes en el Café del Teatre con el Punkelele de los divertidos de Braguetazos, abriendo para la banda suiza Peach Queens. De forma paralela, el 17 aniversario de La Boite también es prometedor, porque la oferta es variada y de la cual ya hablaremos la semana que viene. Pero el problema no es ese, ya que las restricciones obligan todavía a permanecer en las salas con el bozal puesto y, lo que es peor, no poder moverse con total libertad ni bailar agitando las cabezas. Durante todo este tiempo de prohibiciones han proliferado las propuestas de grupos y solistas de esos del rasca mamá, guitarrita en ristre, que siempre había criticado. De paso, tal como está la situación política de testaruda con lo suyo, los mejor parados son los que comulgan con ese otro sistema, el que se vende al mejor postor. ¿Eres artista del régimen o lo tienes crudo? Solo hace falta revisar las bandas que en estos tiempos nos han visitado y nos visitarán de la mano de los actuales inquilinos de nuestro poco convincente consistorio municipal. Pero como ya estamos hartos de lamentos que no conducen a nada más que a seguir generando mala sangre ante el odio galopante que nos asola, lo que sí que tengo que apuntar, desgraciadamente, es la gran tristeza que nos acompaña desde que nos han cortado las alas cuando nos creíamos los reyes del mambo. No hace muchos años atrás, todos éramos más felices y el respeto era fuente de convivencia, valores que se han ido al garete por obra y gracia de la mala gestión política. Como cantan Tequila, quiero volver a salir de casa con la sonrisa puesta, que el sol de la mañana brille en mi cara y una brisa fresca me ayude a despertar. Voy por mi camino sin preocupación, pasa la gente y me mira mal, pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Salta conmigo. Oh, yeah.
Jo crec que ja l'hem explicat, però igual que hi ha molta gent que s'apunta al gimnàs per, bueno, per fer una mica d'esport, l'Andrés Rodríguez necessita música en directe. Necessita concerts de música per moure el coll i fer cervicals, que és el que diu. I a ti la pandèmia t'està matant, eh?
Sí, 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 me está matando. Además, esto me recuerda cuando empezaba, cuando Manolo García empezaba, que con los burros y los rápidos y los burros, que decía, y tú, para mantenerte en forma, dice, ¿te parece poco mantenerme en forma durante 2 horas dando brincos en el escenario?
Claro, 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 no, no, y tiene toda la razón. La verdad es que se está haciendo largo, pesado. Y bueno, en fin, no, cuando hablabas de los políticos, me acordaba ayer que tenemos, no, bueno, iba a decir, tenemos lo que nos merecemos, es que ni apretar un botón a la hora de votar saben, ¿eh? Fíjate.
Pero es que, oye, que esto es una vergüenza, que nos sobran políticos por todos lados.
Hay demasiados, la verdad es que sí, hay muchos, ¿eh? Además, si faltan unos cuantos, fíjate que no se nota, o sea que, en fin.
Lo que está pasando en este país es un descaro, pero que no sé cómo hemos llegado a este punto,
no
de
sé,
verdad.
La verdad es que tienes toda la razón. Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana, cuídate y nos escuchamos el viernes que viene en el Melo Malo.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a la una, ara sí que ens hi plantem. Ja saps que estem a les portes del cap de setmana, divendres, i això vol dir que tot seguit parlem de llibres. A on? A l'espai, a Llibrera. I amb qui? Amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
A més, l'Anabel Ramos ja sabeu que és la persona que t'orienta. Quan has de triar una lectura i no saps ben bé què has de llegir, doncs l'Anabel t'orientarà. Ves a la biblioteca, l'Anabel i qualsevol persona del seu equip, vull dir que sí. A la biblioteca tu pots anar a tiro fet, si saps el que has d'agafar, doncs ho busques i ho trobes. Però si no, no et faci vergonya de preguntar, escolta, mira, tinc ganes de llegir i no sé què llegir. Tranquils, vinga, seiem-nos aquí, et faig 4 preguntes i et faig propostes. I això és una mica el que fem els divendres aquí a la Llibrera't. En quina temàtica ens centrem avui? Perquè, vaja, la de la setmana passada del llop va tenir un èxit que no veguis, eh? Va ser boníssima aquella.
Me n'alegro molt que el llop triomfi.
Sí.
Doncs mira, et poso... O sigui, avui te proposo 3 recopilatoris de contes, però per adults.
Ah.
Val? Sí, perquè els contes... Jo és una cosa que he descobert més tard, els contes per adults, els relats per adults, sí. És una cosa que he descobert ja més gran i vaig entrar molt a poc, però m'agraden moltíssim els llibres de relats. Trobo que són obres d'art miniatura, que per descomptat escriure una novel·la és molt complicat, però escriure un conte trobo molt difícil també,
sí.
Perquè han de ser rodons i bueno, pel meu gust, perfectes. I n'hi ha que són rodons i perfectes.
Mm-hmm. Molt bé.
I, bueno, te porto 3 propostes.
Vinga.
La primera de tots és, se diu La gent que no existe, de la Laura Ferrero. Està editat a Alfaguara i el va publicar l'any passat, al gener del 2021. La Laura Ferrero és escriptora, periodista i guionista i escriu moltíssim a diferents editorials, institucions culturals, i és autora de blogs, i a més hi ha escrit uns quants llibres de relats i una novel·la.
Mm-hmm.
Bueno, un parell de novel·les, de fet. i aquest de La gente no, no existe és, és un recull de relats seus, amb aquest títol. És l'últim dels contes, se titula així, La gente no existe, i fa, és un recull d'històries on l'autora ens explica la vida quotidiana i rutinària de persones corrents, com nosaltres, no? que de sobte, no? han de bregar amb petits o grans abismes, no? O sigui, alguna decepció, que de sobte reben una mala notícia, o...
Sí, quan et treuen de la zona de confort, per entendre's, o la rutina.
Sí, sí, tots estan lligats per aquest fet, no? Són contes que parlen de la pèrdua, del desamor, d'absències i també de les culpes, no? En sentim, és un llibre que quan el vaig llegir, tots els relats, hi ha alguns o uns altres que en més o menys mesura, per descomptat, no? Però que t'identifiques molt amb ells, no? Perquè aquestes emocions o aquests sentiments que passen o que senten els protagonistes i les protagonistes, tu també els has viscut d'alguna manera. Segurament no amb les mateixes circumstàncies ni tan sols amb els mateixos fets, però sí amb coses que et posen la mateixa tessitura, no? Te llegis un trosset només?
Sí.
Mira, diu, no, és en castellà, La gente no existe. Diu, no importa qué estés haciendo, las malas noticias te pillan siempre a trasmano. Si estás en una película o en un relato de Carver, sonará el teléfono en medio de la quietud de la noche. Pero yo estaba en la cocina. Eran las 2 del mediodía y la noticia me pilló poniendo el agua a hervir para hacer cocer unos tirabeques.
Té tota la raó del món.
Té tota la raó del món, no?
Té tota la raó perquè, evidentment, no estem preparats per aquestes coses, o no ho estem esperant, afortunadament, i sempre t'enganxa fora de joc. Si és que és així, és així, és així. Escolta, només perquè la gent no tingui una... o no s'imagini el que no és. Quan parlem de contes per adults, estem parlant, bàsicament, de relats més curtets, no?, dins d'un mateix llibre.
Però... són relats, sí. Aquest, per exemple, que se titula, de la Laura Ferrero, La gente no existe, és un llibre que té... o sigui, un volum que té 200 pàgines i n'hi ha 17 relats.
Per això vull dir que la gent no es pensi que serà dibuixets i coses que poden tenir, però en aquest cas no és això. Simplement que són relats d'aquests que escolta, amb 15-20 minuts o mitja horeta n'hi tens un.
Mira, la qüestió quan llegeixes un llibre de relats, pel meu gust, és llegir-te un, si pot ser sencer,
sí.
O si és molt llarg, doncs, en un parell de dies, i parar.
I parar.
I pair-lo, perquè moltes vegades, o com a mínim els que jo vaig descobrint de contes, són contes que sempre te commouen o te fan pensar.
Claro, enllà, madurar-lo.
Sí, el has de madurar. Claro. És com una novel·la, la història va transcorrent al llarg de les pàgines i pàgines i sí que passen coses i a vegades no pots parar de llegir. Però amb els contes encara és més evident, no? I quan acabes un conte dius, ostres, fem una pausa.
No, estic d'acord.
I, bueno, això, s'han de deixar coure els deixar a la tauleta sí. De nit i un demà un altre.
Pues, molt bé, La gente no existe. Vinga, aquest és el primer.
La gente no existe. Després, ara te portaré dos propostes, que són Premis Mercè Rodoreda. Sabem que Mercè Rodoreda era una gran escriptora de contes i s'ha creat un premi Òmnium Cultural, crear un premi que es diu Premi Mercè Rodoreda. I porto les dues guanyadores de les últimes edicions, del 2020 i del 2019.
Vinga.
D'acord? El 2020 se titula El Pèndol i l'autora és Anna Gas Serra. Són 12 relats. D'acord? L'Anna Gas és una autora joveníssima, molt, molt jove, és graduada en Estudis Literaris, va néixer l'any 96, i ha escrit un recull de poemes editat per Fonoll, una editorial d'aquí de Ponent, d'acord?
Sí, sí.
Va guanyar el Premi Josep Maria Llompar i dels Premis Cavallverd per un llibre que és també un poemari que es diu Llengua d'Antrax. I amb el Pèndol, són relats, són 12 relats desiguals, com tots, moltes vegades costa...
No hi ha un fil conductor, no?
Sí que hi ha un fil conductor. Amb tots... explica una mica... O sigui, amb tots aquests parla sobre relacions i sobre el que penses que és i que al final no és.
No és.
Saps?
Home, això està molt bé, eh? Que si sí. Te té enganxada fins al final.
Sí, sí, a més sorprenen, perquè comencen moltes vegades, hi ha un que m'agrada moltíssim, que es diu Ariadna, que comença d'una manera i tu et penses que ostres, no? És una mare que està explicant la relació, per exemple, amb la seva filla i que tot era folos i violes i que de sobte la filla va començar a canviar i ja no entenc i com pot ser que es comporti d'aquesta manera i quan t'estàs adonant que al final qui t'està parlant tan malament de la seva filla és que ella és la que no és tan estupenda.
Per cert, estic mirant l'Anna Gas, sí. Farà 26 anys aquest any, en té 25, és jove.
Jove. L'any 96.
Sí, sí, que és el que deies, déu-n'hi-do. No, no, ho dic perquè ja veieu que això de l'edat a vegades és com un tabú. Pues no és cap fre, l'edat. Hi ha gent molt jove que escriu molt bé i d'altres que no, i hi ha gent molt gran que escriu molt bé. I ja està, no té res a veure, això.
Sí, doncs sí, per descomptat. Doncs aquest llibre parla d'això, de relacions familiars que... Doncs, que semblen moltes vegades normals i plàcides i que ja comences a descobrir que en realitat són bastant doncs, conflictives, no? Hi ha coses bastant conflictives. A mi els que més m'han agradat, els tres contes que m'han agradat d'aquí, el Pulsió, Ariadna i Camí Ascendent. Mm-hmm. Estan molt bé. També són molt poquetes pàgines, se llegeix ràpidament, 160 pàgines i 12 relats.
Ah, bueno.
D'acord?
Molt bé.
I l'últim es diu Cavalcarem tota la nit. Ja vaig comentar a principi, quan vam començar la llibrera, vaig parlar una mica de Carlota Agut i vaig parlar una mica per sobre d'aquest Cavalcarem sobre tota la nit, perquè ella ha tret un altre llibre, una novel·la, que es diu Sola, que es titula Sola, sí. També he editat per Proa. I aquest és el primer llibre publicat seu, que també són contes, en aquest cas són 13 relats, i són els contes, la novel·la, els contes, el llibre que l'han descobert, no? que la van fer conèixer. Carlota Agut és traductora, sobretot, i va néixer l'any 76, viu a Barcelona, i va debutar al món editorial amb aquest Cavalcarem tota la nit, que recordem que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda l'any 2019. Què trobem aquí? Tots són diferents, els 13 relats són diferents, però tots parlen del mateix també una mica, les relacions humanes i la de la soledat, sobretot. Que hi ha com una mica d'ironia, perquè no es van escriure durant el confinament, ni molt menys, es va publicar abans, o sigui, ja estava escrivint l'any 2019, i hi ha un que parla sobre això, no? Sobre com estàs sol, com la voluntat aquesta de voler-te aïllar, tu sola, no? En una casa... per descomptat aquí amb totes les comoditats, no? Però per què te vols aïllar, no? Què és el que et fa al final aïllar-te? N'hi ha de molt divertits. Per exemple, el dia de l'alliberament, que és una senyora que vol desaparèixer del món i llavors hi ha una màquina esborradora i si vol esborrar. Ah. Són molt bé. Bueno, està molt bé, vull dir, tots els contes estan molt bé. A mi m'agrada moltíssim.
Bueno, doncs ja ho veieu, avui tres propostes de contes per adults, que són relats, que jo estic d'acord amb el que deia l'Anabel. És a dir, escolta, almenys posa-te còmode o còmoda i quan comencis un relat, acaba'l. I ja està, i després, si no tens més temps, doncs tranquil·la, demà o passat demà o l'altre ja seguiràs amb l'altre. Però ja que són relats relativament curts, doncs escolta, comença i acaba. Que a més així ho tens fresquet, ho tens tot bé, tot el que va dient. Sí. Molt bé, tot això, com sempre, ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida i vaja, vull dir que només cal anar allà i agafar-lo, dels tres dos són Premi Mercè Rodoreda,
sí.
O sigui que poca broma, el Pèndol i Cavalcarem tota la nit i el primer que ens has presentat La gente no existe, que
no existe.
També
us vull dir a tothom que ara he fet hi ha un racó aquí a la biblioteca on estic posant tots els llibres que estic recomanant aquí.
Ah, sí?
A la ràdio. Sí. Si pugeu a la primera planta trobareu una taula amb tots els llibres que estic recomanant a la ràdio.
Pues escolta, vindré un dia a la biblioteca, ens fem una foto tu i jo i la posem allí.
I tant.
Perquè clar, és que si no... Que bo. O sigui, tenim el racó a llibrera.
tenim el racó alliberat a la primera planta.
Això és un luxe, això és un luxe. Doncs escolta, ja passaré a veure la novel·la.
Pues tant, quan vulguis, aquí estem.
Molt bé, escolta, com sempre, un plaer, que tinguis bon cap de setmana.
Moltes gràcies, igualment, bon cap de setmana.
I nosaltres ja anem directes cap a la una, senyals horàries, racó, la biblioteca de la llibrera, que bé. Soc el Ricard Álvarez, va, que ens plantem a la una després, divendres de cine i en l'Espai Groc.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ni en una serie de Netflix vemos tantos giros de guión. Madre mía, el lío que se formó ayer en el Congreso. Lío que continúa además hoy viernes porque no se habla, la verdad, de otra cosa. Bueno, es tremendo que algo tan importante como una reforma laboral, el marco por el que nos vamos a regir todos los trabajadores, se haya convalidado de una manera tan chapucera por un voto erróneo de un diputado del Partido Popular, Alberto Casero, que no se sabe si se equivocó él o si fue un fallo informático, como aseguran los populares. La verdad que nadie imaginaba una sesión como la que se vivió en la tarde de ayer. De hecho, antes del pleno, el gobierno tenía una mayoría para sacar adelante la reforma. Es cierto que muy ajustada, solamente 3 votos, pero le bastaban para convalidar esa norma. La sorpresa vino cuando los 2 diputados de UPN se rebelan contra su propio partido, que había acordado con el PSOE apoyar la reforma, pero ellos finalmente la rechazan. En Herrera en COPE, Carlos García Danero ha contado que la decisión de votar en contra la tomaron por la mañana y que no piensan entregar el acta de diputado como les piden desde su partido.
¿A ustedes les van a reclamar el acta de diputado? ¿La van a entregar?
No, pero es que además nosotros no nos hemos ido de UPN. Es que a mí me parece alucinante que si se supone que hemos roto la disciplina del voto, te quieran expulsar del partido en una votación que lo que hemos hecho nosotros ha sido ser coherentes con los principios y valores de UPN y con la oposición que está llevando UPN durante estos 2 años.
Bueno, pues justo después de estas palabras de García Danero, el presidente de UPN, ha hablado también con Carlos Herrera. Javier Esparza asegura que los 2 diputados, además de saltarse esa disciplina de voto, pues les han engañado a todos.
Señor Sayas y el señor Adanero, pues se han dinamitado.
¿El futuro entonces, el partido le va a pedir el acta de los diputados, el acta de diputados al señor Adanero, al señor Sayas?
Nosotros ya lo hemos pedido. Yo, de todo esto, bueno, pues al final ya han dañado el señor Adanero y el señor Sayas la imagen de UPN. Y bueno, y se han saltado la disciplina de voto, pero es que además de la peor forma posible, es decir, mintiendo, engañándonos a todos.
Pues así están las cosas en el Partido Navarro. Mientras, en el PP siguen indignados porque dicen que la votación de ayer se tenía que haber anulado desde el momento en el que su diputado Alberto Casero denuncia que votó no, pero que el sistema informático le atribuyó un sí. Casero votó desde casa porque se encontraba enfermo y cuando se dio cuenta de ese supuesto error telemático se presentó en el Congreso para pedir que lo corrigieran. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no lo permitió y por ese voto el gobierno pudo sacar adelante la que es hasta ahora la reforma más importante de la legislatura. El caso es que ayer, la verdad, no fue el día de Alberto Casero, que se equivocó en otro par de ocasiones con otras votaciones del Pleno. Pero él insiste en que en este caso fue un fallo telemático. Desde los Servicios Generales del Congreso aseguran, sin embargo, que no hubo ningún error en el sistema informático. Bueno, sea como sea, error humano o no, aquí está el lío ahora. Porque desde el PP aseguran que Casero solicitó en tiempo y forma la anulación de su voto telemático para hacerlo de manera presencial y que tenía derecho a ello. En ese momento dicen que, según recoge el reglamento, se tenía que haber convocado de inmediato la mesa del Congreso, que es la que tendría que haber tomado una decisión sobre este asunto. Una mesa que, sin embargo, no convocó la presidenta Batet. En el PP ya han dicho que van a presentar un recurso en el Congreso y también ante el Tribunal Constitucional por lo que consideran un fraude democrático. También Vox ha anunciado que recurrirán. En fin, que las cosas están calentitas entre lo del Congreso y lo del Benidorm Fest, menuda semana negra para el televoto. 1:04, así están las cosas y a esta hora hay otras noticias también que debes conocer y que te cuenta ya Javier López Tofiño.
A partir del próximo jueves, la mascarilla no será obligatoria en el exterior. El Consejo de Ministros va a aprobar el martes un real decreto que eliminará la imposición de ir con ella por la calle. Antes, el lunes, la ministra de Sanidad va a comunicar esta decisión a las autonomías en el Consejo Interterritorial. En cuanto a la tensión en el este de Europa, Rusia califica de absurdas las declaraciones del portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Les acusó de estar preparando un vídeo de propaganda con cadáveres y actores que simularían ser gente de luto para justificar así, dijeron, su ataque a Ucrania. Además, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha anunciado una gran manifestación. La UBT mantiene que el gobierno tiene sobre la mesa la salida de al menos 48 etarras de prisión, etarras que han sido condenados tanto en Francia como en España, aunque el Ministerio del Interior lo sigue negando. El Papa Francisco se ha unido hoy, además, a la celebración del tercer aniversario de la firma en Abu Dhabi con el imán Al-Tayeb del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Asegura que la fraternidad está en la base de las relaciones de todos los pueblos, desde la solidaridad y la tolerancia, para que nadie se sienta excluido porque o somos hermanos o todo se derrumba. Es el momento de caminar juntos, dice Francisco, porque solos no nos salvamos. Y Cáritas Española va a enviar a todos los grupos parlamentarios sus propuestas en la tramitación en el Congreso y el Senado del proyecto de ley de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros el martes. Entre otras peticiones, Cáritas pide que la ley no deje fuera a las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy se sortean las semifinales de Copa.
Con Rayo, con Valencia, con Betis y con Athletic Club de Bilbao. El sorteo es a las 3 y 10 de la tarde. Lo vamos a contar dentro de Deportes Cope. Y de la eliminación del Real Madrid anoche en San Mamés, habla Carlo Ancelotti.
Claro, estamos dolidos porque en todas las competiciones que tenemos queremos ganarla. Hemos ganado la Supercopa. Esta ha salido, tenido otras dos competiciones donde estamos bien posicionados. Yo no creo que va a tener consecuencia esta derrota. Yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte.
Hoy comienza la jornada de liga con el Getafe-Levante, partido estrella el Barcelona-Atlético de Madrid, domingo 4:15, con el 100% del aforo en el Camp Nou, ya de manera oficial. El Real Madrid recibe el domingo al Granada, con Benzema ya entrenándose hoy con el grupo, y el Sevilla visita mañana a Osasuna. Además juegan entre ellos los seis últimos de la tabla. A la una arranca la ceremonia inaugural de los Juegos de Invierno en Pekín, y esta tarde semifinales del Europeo de Fútbol Sala. España-Portugal a las 8 y el controvertido Rusia-Ucrania a las 5.
Arrancamos así, mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts ja per sobre de la 1. Estàs en companyia del migdia de COPE Lleida. Hores d'ara, doncs, amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica. Ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisès Camunyàs. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que augmentin els núvols i quedaran cels ennuvolats o coberts amb precipitacions febles al vessant nord del Pirineu al final del dia amb la cota que estarà sobre uns 1.500 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes amb unes màximes previstes de 21 graus a Lleida capital, de 19 a Balaguer, de 19 també a la Seu d'Urgell, de 17 a Tàrrega i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de direcció variable amb predomini de la component oest a la meitat sud. Si mirem ara la jornada, de demà dissabte esperem cels ennuvolats o coberts a primeres hores i precipitacions febles fins a primera hora de la tarda al vessant nord del Pirineu amb la cota de neu que baixarà a uns 800 o 1.000 metres. Ja a partir del migdia quedaran cels menys ennuvolats. Per últim, pel que fa a les màximes, demà seguiran baixant amb uns valors de 17 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 15 a Tàrrega, de 14 a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada ràpida a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I ull perquè abans t'explicava el tema de la residència Fiella de Tremp. Saps que l'any passat van perdre la vida 64 persones en poc més d'un mes per Covid-19. Doncs la denúncia que la Fiscalia de Lleida ha interposat contra aquesta residència pel brot de Covid-19 del passat novembre del 2020 detalla aspectes com que la descoordinació era tan gran que fins i tot hi havia quadres de registre de temperatura o de subministrament de medicació a usuaris que portaven dies morts. Això posa de manifest, segons el fiscal, que no hi va haver una assistència sanitària real. Una altra de les greus irregularitats que es posen de manifest a la denúncia és la nefasta gestió dels morts i també la comunicació d'aquestes amb la família. S'afirma que en alguns casos alguns familiars van haver d'entrar al centre a recuperar cadàvers dels seus propis mitjans. En termes de tant per cent, el brot va provocar la mort del 42,95% dels residents. Ull, que pràcticament és la meitat, el 42,95% dels residents. T'ho explicàvem aquí a Cope Lleida el novembre del 2020, recordo, aquell mes, parlant d'aquesta residència, com unes setmanes nefastes, eh? 64 persones són les que van perdre la vida aquell mes a la residència Filella de Tremp, Filella de Tremp. I també, degut a la pandèmia, s'ha fet un estudi, avui que és Dia Mundial contra el Càncer, en el que s'assegura que un de cada cinc pacients de càncer no ha rebut a temps el tractament que necessitava a causa de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. Això és el que s'apunta en aquest informe elaborat per la Comissió Especial de Lluita contra el Càncer de l'Eurocambra, que subratlla que durant els primers 6 mesos de pandèmia es van deixar de fer 100 milions de proves de detecció de càncer a Europa, un fet que s'ha traduït en 1 milió de casos sense diagnosticar. El document, fet amb consultes amb experts, assenyala el tabac, la contaminació i l'exposició a substàncies perilloses a la feina com a principals causes de la malaltia i subratlla que el 40% dels casos a la Unió Europea es poden prevenir, un 40%. Ara, això sí, la mascareta deixarà de ser obligatòria al carrer el proper dijous. El Consell de Ministres ho aprovarà dimarts i entrarà en vigor 2 dies després. O sigui, a partir de dijous o divendres, depenent de l'hora en la que entri en vigor, doncs pel carrer ja no serà necessari dur la... No serà obligatori dur la mascareta. Després, a criteri de cadascú. És a dir, que no sigui obligatori no vol dir que et prohibeixin portar-la. És que ara passarem d'un extrem a l'altre. Si tu et sents més còmode o més còmode portant mascareta pel carrer perquè passes per un carrer que està molt transitat o hi ha molts vianants, o simplement perquè et dona la gana de portar-la, pots dur-la, només faltaria. Ho dic perquè ara no passem d'un extrem a l'altre. Deixarà de ser obligatori, no vol dir que estarà prohibida. Per tant, a criteri de cadascú. I el Departament de Salut de la Generalitat ens diu que avui segueixen 164 persones ingressades per Covid-19 als hospitals de Lleida, 6 menys que ahir, i també baixen els crítics a les UCI, 14 en tenim hores d'ara, 2 menys que ahir i 6 menys que fa una setmana. El nombre de defuncions es manté a Lleida en 988, mentre que en les darreres 24 hores hem de parlar de 1.036 nous casos de Covid-19 detectats per proves diagnòstiques a la província de Lleida. Estem ja per sobre dels 127.700. La RT segueix a la baixa, i això ho notarem moltíssim en els propers dies, perquè ja ha baixat el 0,76 al Pla, 5 centèsimes menys que ahir, i a 0,72 al Pirineu. El risc de rebrot ha baixat 415 punts en les darreres 24 hores. Avui ja és de 4.170. És altíssim, però ja molt per sota dels 6.000. I a l'Alt Pirineu i Aran, hores d'ara, és de 2.729 punts, 243 menys que fa 24 hores. La positivitat de les proves diagnòstiques passa del 21 al 20% al Pla i del 16 al 15,80, baixa a poc a poc. Tots els indicadors estan a la baixa. Podem dir que estem contents i tranquils? No, no, encara no, encara no. Per què? Perquè venim d'una xifra tan alta, venim d'un límit tan alt, que ara la baixada, que va sent progressiva, és real, és veritat, estem baixant, però estem de tan amunt que ens hem d'esperar encara unes quantes setmanes per poder parlar d'unes xifres baixes o moderades. Però estem pel bon camí, sí. Home, només faltaria.
Només faltaria, perquè després de que estiguem parlant de mils de positius cada dia, només faltaria que no poguéssim parlar de xifres bones o moderades en les properes setmanes. Vinga, que fem una pausa i parlem tot seguit de cinema amb la Laura González.
COPE Lleida.
Estàs informat.
En febrero...
El mes de los enamorados. Oh. Hombre, es un mes bonito.
Tiempo de juego.
Febrero, febrerillo loco.
Este fin de semana vuelve la Liga de Primera.
Atención, vuelve.
Este domingo,
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Bancará.
Real Madrid, Granada.
Y además, pendientes del europeo de Fútbol Sala. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? ¿Poesía? ¿Eres tú?
Los números uno del deporte.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo del 3 al 6 de febrero en tienda, web y app.
Comprando en Renfe con antelación, te ahorras pasta, mucha pasta. Lo que no te ahorras es cargar con las maletas de tu hermana, o que tu madre te acompañe sí o sí hasta el andén, o que te entre un sueñecito bien rico cuando tú lo que querías era leer. Pero bueno, te ahorras pasta, y eso está muy, pero que muy bien. Porque ahora, en Renfe, si compras tus billetes con antelación, consigues un mejor precio, y asegura cambios y anulaciones por un poco más. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Entra en renfe.com y descúbrelo.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que és el moment en el que mirarem les cartelleres de cinema, mirarem les sèries i les pel·lícules a les plataformes de streaming el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Un divendres més, portes del cap de setmana, el primer ja del mes de febrer del 2022... No has anat al cine, però aquesta vegada vam estar a punt, eh? Quasi la trec de casa, la Laura, quasi, però va passar una altra història personal i no, o sigui, aquesta vegada sí que no va ser per mandra ni res, eh? No va poder ser, però quasi la trec de casa, eh? Quasi la porto al cine.
I a veure, que m'estàs aquí pintant com si jo estigués clausurada, eh? No,
clausurada no, però sí. Sempre dius que no vaig al cine, és que no vaig al cine. Vinga, home. Per cert, encara aguanta aquesta pel·li que vols veure o no?
Sí, encara està a West Side Story.
Val.
Pues bueno, jo conto que ja la mantindran fins que passin els Oscars, que tampoc queda tant, eh?
Oh, jo pensava que anaves a dir que ja la mantindrien fins que hi vagis tu.
Ah, bueno, també és possible.
Bueno, Laura González, escolta, anem a parlar d'estrenes de les plataformes avui també, eh? Perquè hi ha estrenes, eh? A totes les plataformes hi ha estrenes.
Sí, bueno, no, a totes no, a Disney Plus no hi ha cap estrena, però les que hi ha, pues, jo us les conto. Mira, a Netflix tenim Des de mi ventana, que és una pel·lícula, que és una adaptació d'un llibre d'èxit, que també es diu Des de mi ventana, de l'escriptora Ariadna Godoy, i bueno, va una mica sobre relacions tòxiques, ¿vale? Us explico. La Raquel porta tota la vida, pues, que està boja per l'Ares, no? Que és el seu atractiu i misteriós veí. Ella l'observa sense ser vista, i és que tot i ser veïns no han intercanviat ni una paraula mai. Llavors la Raquel té molt clar el seu objectiu, aconseguir que aquest noi s'enamori d'ella. Ja. Però ella no és una nena innocent, no està disposada a perdre-ho tot pel camí i molt menys a perdre's a si mateixa. I ahí lo dejo. A veure, és una pel·lícula una mica per teenagers o per gent que ja s'hagi llegit el llibre i vulgui veure el resultat en pantalla.
Mm-hmm.
Vale. A HBO Max tindrem Raised by Wolves, la segona temporada, que és aquella sèrie de Ridley Scott que va sobre dos androides que són denominats pare i mare i que reben la tasca d'educar un grup de nens humans en un misteriós i desèrtic planeta. Però a mesura que les diferents colònies humanes de la Terra doncs, comencen a tenir problemes a causa de les diferències religioses, doncs, també venen amb aquest planeta i els androides descobreixen doncs, el difícil que resulta controlar o fins i tot canviar l'opinió i les creences dels éssers humans. Vale? A mi, jo, la primera temporada em va agradar molt, excepte el final.
Vaja, home.
Bueno, ja ho saps.
Bueno, per això et fan una segona temporada.
Clar, ja ho saps que la meva història d'en Ridley Scott és com d'amor i odio, eh?
Sí, ho sé.
Què més tenim? Mira, Amazon Prime la setmana passada van estrenar The Legend of Vox Machina, que és una sèrie d'animació que cada capítol dura 25 minutets, ¿vale? I bueno, va sobre un inesperat grup de viatgers que s'uneixen per començar a la que seria una gran travessia de creixement personal, criatures mítiques i batalles èpiques. ¿Vale? La curiositat d'aquesta sèrie és que ha estat creada a partir de partides de rol que s'han generat al llarg dels anys a través de l'aplicació Critical Role, en la qual han participat com a convidats actors de la talla de Vin Diesel, així esporàdicament. Mm-hmm. I val a dir que és un dels canals de Twitch més seguits del món.
Caram.
Eh? O sigui, ja. Clar, a vegades pues, triomfes en una plataforma i després se poden fer produccions arrel de lo que... És com si, per exemple, si se fa un podcast de ficció i després se decideix fer la pel·lícula, no? Què més tindrem?
Abans no anava així, Laura. Abans escrivia un llibre i després del llibre sortia la pel·lícula. Fixa't com canvien els temps, eh?
Bueno, i ja està bé. Canviïn. O sigui, al final...
No, que dic que som testimonis d'aquests canvis.
Sí, tant. Doncs bé, sí, també vam tenir l'altra sèrie d'animació que està molt bé, que és la d'Arcane, que està basada en el món del League of Legends, que és un videojoc.
Sí.
Està molt bé, la sèrie, vull dir, jo us la recomano. Jo la vaig disfrutar molt, l'animació em va agradar i bueno, la història pues, també. Mm. Vull dir, jo no entenia tampoc, perquè jo no he jugat mai al League of Legends, conegut a internet com el LOL, però pots disfrutar igualment, encara que no... El que passa és que la gent que ha jugat al joc pues, veu més referències i tot això, no? Després també a Amazon Prime tenim una sèrie que és Reacher, que és, bueno, és una sèrie d'acció basada en les famoses novel·les del personatge de Jack Reacher de Lee Child, del qual ja s'han fet pel·lícules, de Jack Reacher, però trobo que pot funcionar millor en un format de sèrie televisiva, la veritat.
Mm-hmm.
Bueno, pues, ja anem a les estrenes de cartellera.
Claro, ara anem a les estrenes de pantalla gran, per entendre'ns.
Sí.
Ep, escolta, Beatles avui?
Home, t'he portat musicote avui.
Oh. Espera. Jo la veritat és que són cançons d'aquelles que tan aviat comencen les has d'escoltar senceres, eh? No?
Sí.
Jo ja sé que hi ha gent que no li agrada, però vaja, no sé. Entren molt bé, eh?
Mira, a qui no li agraden els Beatles?
A l'André Rodríguez, per exemple.
Sí que li agraden,
no? Jo,
Rollins i Beatles.
És veritat, jo ho intento i sempre m'enric amb ell. I ell sempre diu que no, però diu, bueno, diu, hay canciones que sí, que me gustan mucho. Ah, vale. O sigui, tota la discografia no. Bueno, pues... Cap problema.
Ho van fer tot.
Sí, ho han fet tot. El bo i el dolent.
Ho han fet tot.
Bueno, per què els Beatles?
Pues mira, perquè la pel·lícula de la que us vinc a parlar es diu Drive My Car. Ah. Ja us en vaig parlar quan us vaig parlar dels Globus d'Or, perquè va guanyar el Globus d'Or la millor pel·lícula de parla no anglesa i és candidata als Oscars en la mateixa categoria. La pel·lícula es diu Drive My Car i, bueno, ens arriba des de Japó. Va sobre el Yusuke Kafuku, que és actor i director de teatre i accepta realitzar una obra a un festival d'Hiroshima. Allí coneix a la Misaki, que és una jove així bastant tímida i reservada, que li han assignat a ell com a xòfer. ¿Vale? A mesura que passen els trajectes, bueno, la sinceritat pues, va creixent entre ells i bueno, les seves converses pues, els obliguen a enfrontar-se una mica al seu passat. ¿Vale?
Mm-hmm.
Jo suposo que serà una pel·li així intimista, no l'he vist, però per lo que he pogut catar, pues, és així. Què més tindrem? Tindrem Moonfall, que és una pel·lícula que ens arriba des dels Estats Units i és la darrera pel·lícula de Roland Emmerich, que mm-hmm. Roland Emmerich, per qui no sàpiga qui és el director d'Independence Day, de Stargate, de 2012...
Ui, aquesta és d'acció. Indiana, això d'acció.
De Patriota, de Soldat Universal... Sí. Acció. Doncs bé, l'argument és el següent. Hi ha una força misteriosa que colpeja la Lluna i l'envia fora de la seva òrbita i l'envia en xoc directe contra la Terra a tota velocitat, ¿vale? Unes setmanes abans de l'impacte, pues amb el món a la vora de l'aniquilació, doncs, l'executiva de la NASA i exastronauta Joe Fowler, a qui dona vida Halle Berry, doncs està convençuda de tenir la clau per salvar el planeta. Però només l'astronauta Brian Harper, interpretat per Patrick Wilson, i el teòric conspiranoic Casey Houseman, que és el personatge una mica més còmic de la pel·lícula, doncs la creuen, no? Llavors, aquests tres herois inversemblants doncs, muntaran una missió impossible cap a l'espai, deixant enrere tots els seus éssers estimats, i, bueno, per aterrar a la superfície de la Lluna i intentar salvar la humanitat enfrontant-se a un misteri de proporcions còsmiques, no? Molta acció i efectes especials que no han salvat a la pel·lícula de les males crítiques, que se n'han portat un munt. Però, bueno, jo crec que pot ser divertida i tampoc vas a buscar una mica... Sí, tampoc vas a buscar profunditat, no? Ja saps el que vas a veure. Acció i efectes especials. I una mica de conyetes així pel mig.
Déu-n'hi-do. Bueno, jo, aquesta pot ser per mi també, no?
Sí, podria ser per tu. Sí, a part, les pel·lis així amb efectes especials, tal, jo les recomano veure al cine, perquè són molt més espectaculars,
sí.
No és el mateix efecte.
Sí.
Després, què més tindrem? Tindrem Los ojos de Tammy Faye, que és un biopic d'extraordinari accents, caiguda i redempció d'una telepredicadora evangelista, que és la Tammy Faye Baker. Als anys 70-80, la Tammy Faye i el seu marit, el Jim Baker, van iniciar pràcticament del no-res una xarxa de cadenes religioses que, bueno, es va fer famós arreu del món, i també van fer un parc temàtic i, bueno, van tenir molta popularitat, doncs, gràcies als seus missatges d'amor, d'acceptació i prosperitat. Mm-hmm. Vale? La Tammy Faye era llegendària per les seves pestanyes indestructibles, vale? I, bueno, i per la seva original manera de cantar i la seva generositat a l'hora d'acollir a persones de tota mena. Però, abans de que les irregularitats financeres i les rivalitats, intrigues i escàndols enderroquessin aquest matrimoni, doncs van ser capaços de construir un imperi amb gran meticulositat, ¿vale? I és el que explora aquesta pel·lícula, Los ojos de Tammy Faye. Pel tema de les pestanyes, saps? Sí,
està basada en un fet real. Suposo
sí,
que després...
està dramatitzat, eh?
Ah, això vull dir, sí.
Sí, lo que no se sabe se inventa, perquè ens entenguem.
Bueno, sí, però vull dir que si la gent busque... trobarà que van existir i que va passar, vaja.
Sí, exacte.
Bueno, doncs apa, seguim repassant
sí,
estrenes.
Sí, tota la música
que
tres, que també
són. Oh, carai, avui, això, has fet una curació musical que no vegis, eh? Girl, I want to be with you all of the time. I aquesta?
No, la Open Night.
Sí.
Això és una cançó dels Kinks. I és que us vinc a parlar d'una pel·lícula que es diu Destino a Brighton, que és una pel·lícula britànica, i que, bueno, ens parla de John Parker, que és un jove de 19 anys, de Manchester, que s'embarca en un viatge a Brighton, que és el bressol espiritual dels mods.
Ah, sí.
Són aquella tribu urbana, vale, que, bueno, que de fet escoltaven els Kings, entre altres, no? Mm. Llavors he dit, vinga, fiquem una música així que sigui identitària d'aquesta tribu urbana. Doncs bé. El protagonista fa aquest viatge en una antiga moto scooter, una lambreta, que li deixa l'herència al seu pare, que era un antic mod de qui porta les cendres, vale, com una peregrinació o un viatge iniciàtic, doncs porta les cendres cap a Brighton, perquè creu que, havent sent un mod, doncs ha de... descansar les seves cendres, doncs, al bressol espiritual dels mods, no?
Vale.
És una pel·lícula de la qual s'ha ressaltat molt la seva banda sonora, perquè, bueno, aquesta és... Sí, és la identitat d'aquesta tribu urbana, a part dels pentinats així a lo casco, no?, com si diguéssim.
I les ulleres de pasta.
Ulleres de pasta, bueno, el que necessites ulleres, el que no les necessita, no les tenia per què portar.
Bueno, també te les pots posar sense vidres, però... No, perquè era més com un complement un distintiu.
Clar, això, bueno, aquí entraria en una discussió de al final què fa la tribu urbana, la seva estètica o la música que escolten, no?
Ah.
Jo ja ho sabeu que escolto molt heavy metal, però és que ja no em vesteixo de heavy metal, abans sí,
Però a veure, un moment. Escoltes tant heavy metal ara com fa 10 anys?
Sí.
Sí?
Sí.
Vale,
descobreixo coses noves, exploro... És un gènere que m'agrada.
Vale.
I el revisito sovint.
Vale.
Doncs bé, bueno, és aquesta Destino a Brighton, per això he ficat aquesta música. Després, què tenim? Tenim una comèdia francesa de menys d'una horeta i mitja de durada, 87 minuts en concret, que es diu El Brindis, vale? Va sobre el següent. L'Adrien té 35 anys i és un neuròtic hipocondriac que, bueno, que està estancat en una crisi de maduresa, vale? Bé, jo he de complir 35 anys, no sé si entrar en crisi també, però bueno. Llavors, durant un sopar amb la seva família, que la seva nòvia, exnòvia, no contesta els seus missatges, pues, ell està preocupat, no? I el seu cunyat, doncs, li demana que s'encarregui de fer el discurs de la boda, el discurs del brindis de la boda. Llavors ell està una mica, pues, entre la crisi dels 35, que és neuròtic hipocondriac, que la seva exnòvia no li contesta els missatges, doncs ell està fatal. Llavors no sap què pot dir de bo amb aquest discurs.
O sigui, és,
tenen un compromís.
És la pel·lícula, la típica comèdia francesa d'aquesta nova corrent dels darrers de 5-10 anys, no?
Sí, bueno, no, 5-10 anys sempre s'ha fet aquest tipus de comèdia a França. Sí, és així... dinàmica.
Bueno, a mi...
Amb... 87 minuts, això... si no t'agrada...
No, això anava a dir. A mi, amb la durada ja m'han guanyat. I, és més, et diré que l'altre dia llegia que hi ha una corrent cada vegada més gran per intentar que les pel·lícules no passin dels 90 minuts a les pel·lícules, en general. A la qual ja et pregunto on s'ha de signar.
No, està bé. Que els minuts de cine, al final, costen molts diners a la producció, eh? Doncs bé, tenim també un documental, no?, que es diu No Somos Nada. No Somos Nada és el títol d'una cançó de la Polla Records, que, bueno, que és una de les bandes més legendàries de punk, i bueno, que finalment diu adeu, perquè ja són molt grans, aquesta gent. Doncs amb motiu de la gira definitiva del grup, el seu vocalista, l'Evaristo Páramos, reviu 40 anys d'història des del seu poble a Euskadi, no?, d'on està vivint ara. El seu poble, la seva família, fills, nebots, tal. Llavors, aquesta rocambolesca història, que està feta, jo crec, amb molt de cor, amb molt amor, no?, doncs, bueno, parla sobre aquests joves vilatans que van revolucionar la música rabiosa, el punk d'aquest país, amb cançons convertides en himnes pels seus milers de seguidors. Te sembla si escoltem la cançó aquesta de No Somos Nada, que dona títol a la pel·lícula?
Vinga, va, a veure, que si la ubiquem.
Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles.
Ahora parle de l'Astèrix.
El cerebro.
Sí. No, m'ha fet gràcia perquè, pues això, fa una mica de referències també amb aquests personatges de la Gàlia, no? A l'Astèrix i a l'Obèlix. Doncs bé, aquestes han sigut les estrenes de la cartellera, però és que les sales de cinema, després de que aquesta setmana passada fossin els Premis Feroz, que jo no els mirava perquè estava mirant el Benidorm Fest, he de ser sincera...
Espera, pues ja que traus el tema, clar, si traus el tema...
Què? Pregúntame.
Ja et pregunto obertament, li estic preguntant a molta gent. Tenir en compte, que és un concurs de música per presentar cançó a Eurovision.
Sí?
Claro, si ho mirem des de qualsevol altre vessant, doncs no val. O sigui, hem de mirar-ho per la que és. Concurs de música per presentar a Eurovision i que tingui aspiracions per guanyar, que després ja sabem que les votacions d'Eurovision són el que són, que tampoc tenen gaire en compte el tema musical. Primer, la teva predilecta seria una de les tres que van tenir més vots o no?
Mira, jo crec que per enviar a Eurovision, tenint en compte que se celebra a Turin, jo hagués enviat la cançó dels Barri Brava, Rafaela.
Ah, la calla,
és
home.
És una cançó disco. Per què no? És vitalista... No,
mira,
és...
em va agradar la idea, em va agradar l'estètica, però la cançó no em va entrar de cap manera. Mira, quan me van dir que anaven vestits igual, que es deia Rafaela, que era estil disco, vaig pensar, carai, ja m'han tingut vista. Però la cançó no em va entrar gens.
Bueno, però és un producte, al final és el que m'estaves preguntant, no? Que
vale, com
a...
Vale.
A veure, jo m'agrada molt la cançó de Taixugueiras, m'agrada molt la Rigoberta Bandini, jo escolto la cançó de Chanel i se me'n va el cos, la veritat, és inevitable, o sigui, el productor de la cançó de Chanel és un geni.
Però cal tota aquesta història de les xarxes socials?
Bueno, cal perquè al final es fica de manifest que el pes d'un jurat té més pes que la votació popular. Això és que, del que es parla.
Ja, però vull dir que això, les bases del concurs ja ho deien al principi, s'ha vist perfectament el que pesava cada vot.
Sí, però és just. És just més quan l'eslògan del festival era el festival que tu quieres, que significa el festival que el jurado quiere, i així tots sabríem de què parlem, no?
Sí. Jo...
La queixa està aquí, jo crec. Sí, que se venia com un vot democràtic.
És que la meitat del vot és d'un jurat professional i l'altra meitat és de gent.
Clar. I tampoc lo del jurat demoscòpic, aquestes 350 persones, pues bueno, pues, saps? No els hi fiquem cara, tampoc.
Bueno, és igual.
No.
Bueno, jo...
Sí, es venia com una cosa que havia de demostrar certa transparència i al final, pues, aquesta transparència també era inexistent.
Bueno, la transparència n'hi ha hagut més que a qualsevol altre concurs, que han publicat, han publicat tots els vots, el que ha votat cada jurat, els vots, que és les trucades, els missatges, o sigui, està tot publicadíssim, tot. O sigui, ho han hagut de publicar tot.
Sort que no vaig enviar cap missatge perquè m'hagués emprenyat, Devuélvanme bueno, mis 2 euros.
Jo et diré que per mi, deixant de banda totes les històries, musicalment parlant només, jo crec que la guanyadora és la descaradament la cançó que té més ganxo per enviar a Eurovision. Repeteixo, després, a Eurovision ja sabeu que les votacions van com van. Vull dir que això no té això. I jo, si hagués hagut de triar una segona, hagués enviat les Tanxungueiras. Ho tinc claríssim.
Sí? Ho tinc claríssim, vale, sí. Okay.
Jo a mi la Rigoberta... O sigui, la Rigoberta Bandini, quan l'has escoltat 3 vegades, és una cançó que canse, però canse molt, molt.
No,
o sigui...
Okay.
Jo sí, no...
És un himne, és un himne.
No. Jo quan l'he escoltat 3 vegades t'asseguro que ja... Hòstia, que pesada, quina cançó més pesada. No, a més, musicalment parlant no té res.
Bueno, no té això res. Anirà sobre gustos, també.
Claro, sí, clar. No, el que jo,
part,
el
de
que
celebrar...
jo deia... El que jo deia és, o sigui, si no guanya la que jo vull, monto tot el show, no? Clar, és això és el que no entenc.
Bueno, jo crec que aquí s'ha de celebrar el fet de que artistes se puguin donar a conèixer a un públic més ampli i que, bueno, pues és una celebració de la música, al final, que hi hagi més espais dedicats a la música en prime time i en cadenes com Televisió Espanyola.
Bueno,
i són coses a celebrar.
El format del Benidorm Fest, benvingut sigui, perquè hi ha hagut molta gent pendent de la música, afortunadament. Afortunadament.
Clar, abans teníem molts programes musicals,
sí,
a les televisions, i això, pues, ha anat una mica en decaiguda. No?
Ara tenim YouTube. És el problema, claro. Bueno, va, que claro, m'has tret el tema i l'havia de tractar. Però bueno, m'has dit que els cinemes estan tornant pel·lícules.
Mira, t'explico, sí, perquè aquest cap de setmana passat va ser els Premis Feroz, que són com l'equivalent als Globus d'Or, ¿vale?, als Oscars, no? Si els Globus d'Or són l'avançada als Oscars, els Premis Feroz són l'avançada als Goya.
Ah.
¿Vale? Llavors, les sales tornen a projectar durant aquesta setmana algunes de les nominades als grans premis d'Espanya que s'otorgaran el cap de setmana que ve, el 12 de febrer. ¿Vale? Ja ho podeu apuntar a l'agenda. El 12 de febrer, gala de los Goya. Mm. Jo ho tinc apuntat ja. ¿Vale? Llavors, per a que us poseu al dia, tot i que la majoria dels títols, ja us els he explicat en alguns d'aquests anteriors 20 programes que portem d'aquesta temporada, com te quedes, Ricard, 20 programes de temporada? Forta,
eh? Déu-n'hi-do,
Doncs bé, pues, estrenen algunes de les pel·lícules, no?, a la pantalla gran. Una d'elles és Qui lo impide, que és un documental que de moment només havia sortit a plataformes i està, bueno, pues això, està nominat a millor documental. I, bueno, és un documental que es diu Qui lo impide i és una crida a transformar la percepció que tenim sobre l'adolescència i la joventut, ¿vale?
Ah.
La d'aquells que van néixer a principis del segle XXI i que acaben de fer-se ara majors d'edat. Ara, bueno, ara els que van néixer l'any 2000 pues, tenen 22 anys o compliran
clar,
22
clar,
anys,
clar.
No? O sigui, a mi se'm fa... Oh, flipo una mica, perquè penso que jo soc dels 80...
Laura, que tens un minut.
Vale. Te desnomeno les que estaran. Pues aquest documental de Qui lo impide, que va sobre això, sobre joves adolescents. Després tindrem Libertat, que també és un drama sobre l'època de l'adolescència, en què una noia doncs, passa un estiu a casa de la seva àvia Àngela, que pateix Alzheimer, i bueno, allí coneix amb una altra noia, i pues, juntes fan aquest descobriment, no?, de l'estiu adolescent dels 14-15 anys. No? Mm-hmm. Després tindrem també La vida era eso, que va sobre dues dones espanyoles de diferents generacions que coincideixen a l'habitació d'un hospital a Bèlgica. I tenim també Salvar a l'Àrbol, que és una pel·lícula d'animació en coproducció Espanya, Mèxic i Brasil. I, bueno, sobre aquesta, com que no us l'havia explicat, doncs us l'explico, ¿vale? En un món global que està cada vegada més allunyat de l'entorn natural, encara hi ha qui explica històries sobre arbres, éssers fantàstics i amb poders que escapen a la nostra imaginació. Vale, des del mateix moment que la llavor germina, doncs un follet és el company inseparable d'un arbre, no? I junts creixeran i floriran i patiran, no? Llavors els seus destins queden units per sempre i, bueno, neixen i moren al costat dels arbres. No sé si te'n recordes que David el Nomo Jo us faig aquí un spoiler, però és que la sèrie ja té molts anys.
Sí.
Quan se mor, se transforma en arbre.
En arbres, sí, saps? Bueno, hem fet aquí un spoiler, però sí, sí.
Doncs bé, llavors els follets se fiquen manos a l'obra per salvar l'arbre, no? Salvar l'àrbol, se diu la pel·lícula, és una pel·lícula d'animació. A mi l'animació aquesta, doncs, pues, bueno, no m'acaba de fer el pes.
Bueno,
però
salvar l'arbre.
És que rep, també aquí en aquesta ciutat pues, tenim l'ànima i estem acostumats a unes animacions d'alt nivell, eh?
Vull dir, clar.
Les coses com són. Aviat l'ànima, que us en parlaré.
És un bon eslògan, eh? Salvar l'arbre, escolta, que això ho necessitem més que mai. Sí. En fi, Laura González, escolta, com sempre, un plaer. Gaudeix de les plataformes i dels cines si pots, vale?
Molt bé, bon cap de setmana.
Una abraçada. Vinga, que anem a buscar l'Espai Groc, ara.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a les 2 de la tarda. Mira, des de l'Auditori Municipal Enric Granados està amb nosaltres la seva directora, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé, molt liats.
Molt liats, bueno.
Molt liats perquè ara estan de moda els Next Generations i això ens trastoca totalment el ritme de vida.
Bueno, però si hi ha feina també és bona senyal, eh?
Vol dir que podem obtindre algo, sí. O sigui que...
I marxem també cap a la Biblioteca Pública de Lleida. Ja sabeu que allí tenim a l'Antònia Capdevila, que és la seva directora. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Pues escolta, explica'm cosetes de la biblioteca.
Mira, doncs nosaltres ara aquest mes de febrer comentar que tenim una nova exposició. És una exposició que organitzem en col·laboració o conjuntament amb el Consorci de Normalització Lingüística i Òmnium Lleida. L'exposició és Vinyetes, història del còmic en català. Llavors, aprofitant aquesta exposició, que és una exposició que fa tot un recorregut per tot el còmic que s'ha publicat en català, des del començament fins fa poc, aprofitem el marc de l'exposició per presentar les novetats de còmic en català que tenim a la biblioteca i organitzar un parell d'activitats que permetin emmarcar una mica aquest fenomen, que hi ha ara en aquest moment, que és una mica de revifalla de tot el que és còmic
en
català.
Saps quin còmic que em portaven a mi quan era petit? El Cavall Fort.
Quin? El Cavall Fort, doncs. Hi va haver una època que molts de nosaltres teníem el Cavall Fort, teníem accés a diferents còmics en català i després, bueno, la cosa s'ha anat...
És veritat,
el còmic ha passat uns
va desaparèixer.
Anys. Que va quedar més diluït i ara torna a recuperar. I en concret el còmic en català estan sorgint tota una sèrie d'editorials que estan apostant molt fort per l'edició de còmic català contemporani, actual, amb moltes diferents temàtiques. Llavors, el dia 16 de febrer tindrem una taula redona amb diferents persones que treballen amb editorial, amb aquestes editorials noves, perquè ens expliquen una mica aquest fenomen de la revifalla del còmic en català. I el dia 23 tindrem la presentació d'un còmic que publicarà Editorial Pagès, que es diu Padrines, i tindrem tant la seva guionista com les il·lustradores. És un còmic que s'ha creat, és un còmic de memòria històrica, d'alguna forma. Hi ha una professora de la universitat que va fer un estudi de la maternitat vista als ulls d'unes padrines de després de la guerra, i a partir d'aquest guió i d'aquest estudi 5 il·lustradores han posat imatges en aquest guió. Pensem que és molt interessant i que serà, bueno, que serà interessant veure tot aquest procés creatiu a partir d'un estudi, com surt tota la imatge gràfica.
Molt bé. Molt bé, molt bé.
I la idea és aquesta, més durant tot el mes, anar al claustre infantil, hi haurà totes les novetats que ens van arribant de còmic en català. Bueno, és com sempre una bona oportunitat de donar-li sortida.
Però escolta, heu creat el racó del còmic català també? O el creareu?
Sí. Sí, bueno, nosaltres el que tenim és que els tenim, identificats. O sigui, la persona que vol agafar Covid en català ho veu perfectament, o ve buscant el catàleg, o ve al llibre directament, perquè tots estan assenyalats de que és un còmic en català.
Mm-hmm. Bueno, pues, ja ho sabeu, Biblioteca Pública de Lleida, allí ho teniu tot, o pràcticament tot.
Molt bé, i amb una activitat absolutament diferent, però que també ens, és molt a la línia de les que a nosaltres ens agrada acollir, tenim una xerrada el dimecres, dia 9 de febrer, que és una xerrada feta pels tècnics de l'equip d'acolliment familiars de Lleida de l'entitat Intres, que és una xerrada per explicar i animar les famílies a participar en el servei o en el projecte d'acolliment familiar. En aquest moment, i més amb tot el tema de la pandèmia, han baixat molt les persones o les famílies que s'ofereixen o que entren en aquest projecte d'acolliment familiar, i llavors d'ara des d'Intres estan fent xerrades a diferents equipaments, a diferents espais, per tornar a explicar bé el projecte i perquè les famílies que hagin pensat que pot ser una opció per a ells el fet d'acollir una família, acollir un nen, puguin venir a la xerrada, escoltar el que hi ha, fer totes les preguntes, fer aquesta trobada. Aprofitant, han fet també tota una mostra de fons al voltant del tema de l'acolliment i de l'adopció, que creiem que és molt interessant, sobretot per a donar visibilitat i per a normalitzar el que dèiem sempre, no? De que hi ha tantes famílies com famílies i al món, o sigui, que no hi ha un tipus de famílies, que sinó cada família és d'una manera diferent. I bé, tenim aquesta mostra i el dia 9 la xerrada amb Intres.
Molt bé. Molt bé, doncs, activitats a la Biblioteca Pública de Lleida, que, per cert, sembla que la setmana vinent, a partir de dijous, ja no serà obligatòria la mascareta als carrers. Fixa't que encara amb xifres elevades, poc a poc, anem retornant a la normalitat.
A la normalitat. Nosaltres, a dins de la biblioteca, jo crec que els espais seran encara força temps amb la mascareta posada, i cada vegada és més complicat, perquè hi ha moltes persones, a més, com que la informació que tenim a nivell públic és aquí mascareta, aquí no mascareta,
sí,
tal,
sí.
Ens està costant una mica mantenir aquesta disciplina de estàs a dins d'una espai tancat i, per tant, has de portar la mascareta posada. I si més ara es treu al carrer, cosa de la qual jo me n'alegro moltíssim, però a la gent que estem amb equipaments oberts al públic es fa una mica difícil.
No, estic d'acord amb tu, ens maregen, sí. ja no saps, ara me la poso, me la trec, aquí sí, sí, aquí no, allà sí, sí, hi ha molta gent, però si no, i la setmana sí, vinent t'ho torno a canviar, és que no pot ser.
És difícil, llavors, nosaltres el criteri és molt clar i no dona lloc a cap interpretació.
S'ha de dur mascareta,
o sigui, si entres a la biblioteca, sí, sí, has d'entrar amb mascareta, i si no, pues no pots entrar. Però amb tot i amb això sí que ens trobem ara, que hi ha una certa reticència amb aquest tema. Esperem que de cara a la primavera ja puguem sortir ja de tota aquesta situació.
I tant que
situació.
Sí. Antònia, t'acomiado perquè sé que marxes amb una reunió. Mm-hmm. Que tinguis bon cap de setmana, una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara s'acabava d'incorporar la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
Sí, per cert, estan buidant ja el soterrani, no?
Sí, ja està buidat.
Ja està buidat.
Ahir van sortir les obres, les 43 obres que exposàvem del Museu del Prado. I perquè, com vam recordar el passat divendres, l'exposició es va clausurar el diumenge, sí, dia 30 de gener.
Bueno,
llavors,
ara
efectivament,
no sé si tens les xifres.
Per un Lleida està buida.
No sé si tens les xifres ja finals,
sí,
o encara
sí,
no.
Sí, sí, sí. Sí, mira, divendres passat teníem l'oportunitat de parlar-ne, però sí que jo puc dir que hem tancat aquesta exposició amb 11.404 visitants.
Caram.
Des del passat mes de setembre, 17 de setembre concretament, fins diumenge passat, més de 11.000 persones han visitat l'exposició.
Bueno, bones xifres, eh? Permet-me que marxem cap a l'auditori, Puri Terrado. Tenim programació. Vam parlar ja la setmana passada de que justament passat demà hi havia previst la primera de Mahler, però que és un concert que està suspès i que, però que està suspès i que es reubicarà, eh?
Sí, es reubicarà, però a la temporada que ve.
Sí, sí, sí.
A principis de temporada, ja estem parlant de data i ja està. Però em sap greu perquè era un bon principi de temporada.
Sí.
El que passa és que tenim doncs, aquestes situacions que ens dona el Covid, no? I no hi podem fer més. Per exemple, un botó, no? Que ahir teníem la conferència del David Esterri,
sí,
de que es titula Compondre en temps de Covid, i mai millor dit de que no va poder fer la conferència perquè estava en Covid.
Caram, home!
O sigui que porta un ritme. Aquesta conferència s'ha suspès, s'ha passat el dijous de la setmana que ve.
Bueno.
O sigui que a les 7 de la tarda, igualment, a la sala 2 de l'auditori. I ho trobava molt interessant perquè és una xerrada sobre una obra que ha escrit ell mateix, que ens explicarà com s'ha gestat, la va compondre fora d'Espanya i llavors doncs, serà interpretada pel Quartet Teixidor, que és resident de l'auditori, i cantant la Marta Infante. Per sí. tant, ens fa molta gràcia, no?, perquè és una producció clarament de casa totalment.
El proper esdeveniment que tenim a l'Auditori Municipal Enric Granados, ens n'hem d'anar el 12 de febrer, que farem un viatge a l'illa de Man, que jo ho conec, és curiós, no tenia ni idea d'on estava l'illa de Man, però ho conec per una cursa de motos que es fa per carrers, que no hi ha circuit ni res, que fa molts anys que es fa, que és una salvatjada, o sigui, van rapidíssimament, però per zona urbana, que evidentment està tallat el trànsit, de tant en quant hi ha algun accident greu. Però ho coneixia per això, és una illa que està allí entremig d'Anglaterra.
Doncs sí, i això és un espectacle que fem per a escolars entre setmana, i la veritat és que l'any passat que el vam fer un dia i vaig pensar de que estava molt bé que es pogués fer per a familiars, perquè Clar. Era francament divertit. Aquí actuen el Joan Baró, la Núria García, el Héctor Beberide amb acordió i arpa, la Roser Plasència també, cantant i fent d'actriu, i llavors doncs, l'argument és molt simple, no? Es busquen músics a l'illa de Man i una família de músics agafa un vaixell i cap allí que se'n van, i és una mica el viatge que fan durant com passen les hores, no? El vaixell, les històries que s'expliquen, les cançons que canten, les melodies tradicionals, celtes, i llavors doncs, la veritat és que és un espectacle molt, molt dolç, molt bonic i molt entretingut qualitativament molt bonic el nivell musical és molt gran.
A més, el que dius, durant la setmana hi haurà les audicions escolars i després, el dia 12, que és dissabte, és l'espectacle familiar, per entendre'ns, el qual, jo sempre us dic, si teniu canalla i van durant la setmana, repetiu després el cap de setmana, però vosaltres, que els nens i les nenes allà on se senten protagonistes i t'ho expliquen i et diuen, mira, ara passarà això, o això es fa per això, perquè vosaltres, durant les audicions escolars, ho expliqueu molt bé, i llavors ells sembla que no estiguin a la White, però sí que estan a la White.
Sí, i a més, si els mestres de música, que cada vegada ho fan més, no? Estan al cas, doncs també els preparen per venir a les audicions. Nosaltres els facilitem un dossier pedagògic i d'aquesta manera poden venir amb la feina una mica feta, que fa que també ells gaudeixin molt més de l'espectacle.
Puri, tu tenies un espectacle també, no? Familiar?
N'hem fet més d'un. Però
fa dies que no trepitges escenari.
Sí, ara fa temps que no... La veritat és que anem una mica desbordats de feina.
Però estàs pensant en el retorn als escenaris o no?
A veure, no ho sé.
Ara t'he posat amb un compromís, ja ho sé, però...
Sí.
Home, que es normalitzi tot una mica i llavors en podem pensar també.
Llavors ja ho veurem. Sí,
a més,
sí,
si tu, jo t'he vist i tu gaudeixes molt, eh?
Home, és que aquell espectacle al que et refereixes, doncs, era un bombonet molt rodó, eh? Molt. I la veritat és que ens ho passàvem tan bé a dalt de l'escenari que...
I això es nota després. I això es nota.
Sí, 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 sí.
Molt bé, gràcies, molt Puri, bé. Maribel... Tost, anem cap al Caixa Fòrum. Ja ho dèiem, eh? Vull dir, l'exposició es va acabar aquest dia 30. Espero que hi haguis anat, perquè t'ho hem explicat no sé quants mesos. Ara ens esperem al mes de març perquè arribi la nova exposició, però aquest mes de febrer no està tancat el Caixa Fòrum, eh, Maribel? Tens el micro tancat, Maribel? Sí.
Ui, perdó, disculpeu-me. No, que va, Caixa Fòrum Lleida està obert al públic tots els dies de la setmana. Per què? Perquè continuem oferint activitats per al públic escolar. De dilluns a divendres en horari lectiu i després també activitats per al públic general i també els caps de setmana activitats per al públic familiar. La veritat és que aquest cap de setmana tenim programat doncs, un taller de ciència que porta per títol el món de la cèl·lula, però val a dir que totes les entrades estan exaurides. Però bé, de cara doncs, a la setmana, que és realment el que ens interessa pel tipus de públic que ens està acompanyant, a mi m'agradaria fer especial èmfasi en un cicle de conferències que comencem doncs, aquest dimarts i que porta per títol Paraules de ciència. És un cicle que es durà a terme durant 3 dimarts consecutius, és a dir, el dimarts dia 8 de febrer, continuarem amb el dia 15 i acabarem el dia 22, i es tracta, doncs, de 3 xerrades en les quals doncs, intentarem acostar la ciència a tots els públics i divulgar el coneixement científic en un format participatiu i dinàmic. Convidarem, doncs...
Teniu un ganxo, Maribel, amb aquesta. Jo el tinc a l'agenda. Teniu un ganxo perquè hi ha una persona que està molt vinculada a les xarxes socials, com és la Rocío Vidal, que el seu canal de YouTube es diu La gata de Schrödinger, que jo sense voler doncs, vaig caure de seguida, que estarà aquí Lleida aquest dimarts.
Estarà aquí Lleida i la veritat és que és un autèntic privilegi que pugui estar aquí entre nosaltres perquè ella conduirà la sessió que porta per títol Desmuntant mites i descobrint ciència. Tindrem, doncs, en primera instància, doncs, un gran divulgador i escriptor i catedràtic en bioquímica, que és José Manuel López Nicolás, el qual ens oferirà un viatge fascinant pel nostre dia a dia, no? En el qual descobrirem les reaccions que tenim quan ens llevem, les mentides que ens trobem en un supermercat, els mites en l'alimentació o en les ciències, és a dir, a totes aquelles coses que ens acompanyen però que en definitiva no ens acaben de veure. I ell ens ho desvetllarà doncs, a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida, però gràcies a la dinamització de la Rocío Vidal. Que com molt bé tu deies és periodista i divulgadora científica i creadora del canal de ciència La gata de Schrödinger.
A més parla molt clar, vull dir que és aquesta la gràcia després clar i amb certeses
i amb contundència
i amb certeses, és a dir, després és que jo no estic d'acord, bueno, ja, però és que les dades són les dades. Això serà aquest dimarts a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda estrenem doncs, el cicle amb la sessió que porta per títol Desmuntant mites i descobrint ciència.
Ens queda minut i mig. Maribel, explica'm una altra proposta.
És explicar-vos doncs, una proposta que tenim de cara doncs, a dijous, que és la projecció del documental Homecoming, Marina Abramovic, i que forma part doncs, del cicle Sala C de Caixa Fòrum Lleida, en el qual doncs, una vegada al mes oferim doncs, un documental dedicat doncs, al món de l'art i descobrirem doncs, aquesta artista que és la Marina Abramovic, que podríem dir que és la madrina de la performance. Mm-hmm. I bé, és un documental en el qual doncs, contarem doncs, amb la presentació de... del mateix a través d'una persona, d'un dels comissaris del Dart Festival, perquè és una col·laboració realitzada entre Caixa Fòrum Lleida i el Dart Festival.
Molt bé. Doncs l'Espai Groc, ja veieu, amb grans propostes de tot, de cultura, de ciència, de música, d'arts escèniques, o sigui que tenim de tot aquí l'Espai Groc, que vol dir que ho tenim a la zona de Lleida. Maribel Tost i Puri Terrado, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tots. Gràcies.
Nosaltres, que ens estem acostant a les 2 de la tarda, estem a les portes d'un nou cap de setmana. Jo t'ho recordo, però estic segur que tu ho saps perfectament, perquè també en tenim ganes, les coses com siguin. Recorda que si t'agrada el tema del pàdel, hi ha un torneig en el que et pots apuntar, però que si m'envies un missatge avui o dilluns, doncs pot ser un dels dos guanyadors per participar en aquest torneig que tindrà lloc el 12 i el 13 de febrer al Padel Indoor. L'organitza Just Padel Go, i l'únic que has de fer és enviar-me un missatge de WhatsApp al 664-526-180. És per jugar, no per anar a mirar. Per jugar, 664-526-180. Soc el Ricard Álvarez. Com sempre, un plaer que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio. Nosaltres ho deixem aquí. Segueixes ben informada i ben informat a les freqüències de la cadena COPE. Que acabis de passar bon divendres. Aprofita'l. També aprofita el cap de setmana amb seguretat, amb mascareta, amb distància i amb sentit comú, perquè dilluns aquí hi hem de tornar a ser tots. Jo sé que és un tòpic, però passarem llista. Va, el dilluns a les 12:20 hi tornem. Salut, cuida't.